5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I, naturalment, l'equip tècnic habitual, encapçalat pel fantàstic i magnífic Toni Olivella, ajudat pel Marc Pujol, que en tant en tant dona un cop de mà, i després, sobretot, amb la feina també importantíssima de la Goretti Martínez, que és qui recull aquestes explicacions petites que jo faig sobre aquests 5 fets històrics, i després les penja a la plana de Ràdio i Televisió de Vilafranca perquè les pugueu consultar. Hi ha un apartat que diu Efemèrides i allà hi ha tot això i podeu consultar dia a dia cada una d'aquestes coses des dels quasi 7 anys que vam començar a fer-ho, a tenir-ho aquí. Però ja sabeu que també aquest programa sempre busca buscar o posar una mica de música i com que és el primer programa del mes de juny, doncs hem buscat una cançó que ens parli del mes de juny, encara que sigui d'una manera contradictòria. És una cançó que va fer popular el Dean Martin, també hi ha una versió del Bing Crosby, i que porta per títol June in January, és a dir, juny al gener. Ja m'entendreu, però no sé què vol dir, però la cançó sona bé. Aquí la teniu. June in January, Dean Martin.
It's June in January, because I'm in love. It always is spring in my heart with you in my arms. The snow is just white blossoms that fall from above, and here is the reason, my dear, your magical charm. The night is cold, the trees are bare, but I can feel the scent of roses in the air. It's June in January, because I'm in love, but only because I'm in love with you. But I can feel the scent of roses in the air. It's June in January, because I'm in love, but only because I'm in love.
De juny de l'any 1937, el dia que el castell de Peones, una localitat de la província de Burgos, mora el militar espanyol Emilio Mola i Vidal. És un general que havia nascut a Cuba, La família estava allà, el seu pare era capità de la Guàrdia Civil i estava destinat allà, s'havia casat amb una cubana, i quan acaba la guerra amb els Estats Units, el 1898, tot allò de la caiguda de Cuba i totes aquestes coses, la família torna a Espanya. I el noi, doncs, continua els seus estudis. De manera que el 28 d'agost de 1904 ingressa a l'Acadèmia d'Infanteria de Toledo, on, amb un parell d'anys, es graduarà com a tinent i serà destinat al regiment d'infanteria de Bailén, que està treballant, o està fent la seva feina, a la guerra colonial al Marroc. Allà guanyarà la medalla militar individual, la primera, el 1909, i entrarà a formar part de les forces regulars indígenes. El 2 de maig de 1912 serà ferit en acció i pujarà a capità per mèrits de guerra. Ja sabeu que quan et fan una ferida, o et feien una ferida a la guerra, doncs et pujaven de categoria. Recuperat, tornarà a la zona de Tetuán, on continuarà, doncs, a la seva carrera i arribarà a ser comandant també per mèrits de guerra. Llavors el portaran a manar al grup de regulars de Ceuta, el grup número 3. Ho farà durant l'any 1900, els anys 1919 i 20, a la Guerra del Rif, aconseguint ser tinent coronel el juny de 1921, sent destinat a Santander. Sembla que la seva carrera, doncs, comença a baixar, però tres mesos més tard l'envien els regulars de Melilla, com que és un home molt eficaç i molt bo. Allà aconseguirà altra vegada per mèrits de guerra pujar a coronel, anirà pujant. Participarà destacadament en el desembarcament de Lucemes i arribarà a general de brigada, i aleshores el nomenaran director general de Seguretat l'any 1930, però, com que ell és molt conservador i s'enfronta amb els socialistes que en aquell moment, doncs, estan guanyant políticament a Espanya, doncs, la reorganització del cos de policia amb la creació de la Guàrdia de Salt li porta molts problemes. Fins i tot arribarà que, quan es produeixi la victòria del Front Popular, el govern espanyol, durant la República, el Mola serà empresonat i apartat del servei perquè se l'associa amb la rebel·lió que va fer l'any 1932 el general Sanjurjo. De tota manera, el 1933 serà amnistiat, reingressarà a l'exèrcit i en mal hora, perquè anirà a parar a l'Estat Central Major, on es trobaran Franco i altres generals que, diríem, conspiren ja contra el règim. El Front Popular respon amb aquestes conspiracions, traslladant-los cada dos per tres de destí. Tu estaves a Barcelona, doncs ara t'envio a Cádiz, tu estaves a Saragossa, doncs ara t'envio a La Corunya, més que res per desmuntar aquestes conspiracions. En aquesta loteria de càrrecs, el Mola acaba sent nomenat governador militar de Pamplona, des d'on dirigirà precisament ell la conspiració militar que donarà lloc al cop d'estat del 18 de juliol de 1936. Abans, el mes de març d'aquell mateix any, els militars d'alta graduació s'han reunit a Madrid i han designat a Mola com a cap de la insurrecció militar. Serà el que coordinarà tot i ho planificarà tot des de Pamplona, on ha estat destinat el 14 de març de 1936. Allà entrarà en contacte amb els carlins, que s'afegiran també, després de diverses reunions, s'afegiran a la rebel·lió militar amb els seus requetés, i ell, amb un pseudònim, director, serà el que enviarà totes les instruccions a totes les unitats, explicant-los el que han de fer i recomanant accions enèrgiques i empresonaments generalitzats, és a dir, recomanant, perdoneu l'expressió, acollonir el personal. La cosa es retarda una mica, hi ha algunes discrepàncies i tal, però finalment, com sabem, el 18 de juliol de 1936 es produeix la rebel·lió al protectorat de Marroc. Tot i l'èxit que hi ha allà, el Mola no s'hi afegirà en el primer moment. Ell esperarà el dia 19 per declarar la revolta a Navarra. I la nit del 18 al 19 de juliol el trucarà el president Martínez Barrio per fer allò que els agrada tant amb els polítics quan tenen un militar davant: vostè cumple la estricta disciplina i tal. I el Mola li diu: miri, escolti, això ja és massa tard, no puc recular, jo no puc recular, demà al dematí proclamaré tot això. Mentrestant, el que és el cervell de la conspiració, el general Sanjurjo, aquell que havia fet aquell cop d'estat ja abans, està a Portugal, agafa l'avió el dia 20 de juliol del 1936 i torna cap a Espanya, amb la mala sort que té un accident, l'avió s'estimba i el Sanjurjo mora. que la cosa queda dividida. El Mola portarà doncs, les tropes del nord d'Espanya a la zona, diguem-ne, revoltada, mentre Franco portarà lo de baix. Però, casualitats de la vida o no, el Mola morirà, com dèiem, el 3 de juny de 1937, quan el seu avió, que està anant cap a Vitòria, des de les altres regions dominades pels feixistes ja en aquell moment, s'estimba també en unes condicions encara avui no massa aclarides. Total, que el Franco queda com a comandant únic de l'exèrcit revoltat, cap d'estat de la nova Espanya, i amb la sombra, que no el deixarà en tota la seva vida, d'haver tingut alguna cosa a veure amb aquell accident que va tenir el general Emilio Mola, tal dia com avui, i potser també amb aquell que va tenir el revoltat, aquell que dèiem abans, que es havia aixecat contra l'estat espanyol, el general Sanjurjo. I com que ja veieu que sobre tota aquesta biografia del general Mola, almenys sobre la part última i més complicada, i passa a l'ombra de Franco, doncs hem volgut buscar una cançó que parli d'ell. Hi ha una cançó molt maca, passa que és una mica llarga, Franco la Muerte, que era del mític cantant anarquista francès Leo Ferrer, però hem trobat que hi ha una versió més moderna de Manfred, d'un cantant que es diu Manfred Krug, també d'aquesta mateixa cançó, Franco la Muerte. Per tant, il·lustrem aquest record al general Emilio Mola amb aquest Franco la Muerte.
L'heure n'est plus au flamenco, des sonores Mr. Franco, nous vivons l'heure des couteaux, nous sommes à l'heure des grimaux. Qu'importe les procédures qui font des ombres sur les murs, quand les bourreaux battent la mesure, Franco la Muerte. Tu t'es marié la Camarde pour mieux baiser les camarades, les anarchistes comme Mouchardes, pendant que l'Europe bavarde. Qu'importe si l'Espagne est morte, entend la mort va ta porte, ces grimaux qui te la rapportent, Franco la Muerte. Vient le temps de poésie qui t'évideront de ton lit, quand nos couteaux feront leur nid au cœur de ta dernière nuit. Cette nuit de la désirade, vers l'aube claire des grenades et l'Espagne des camarades. Espagne à la vida.
Del 1783, el dia que a França els germans Montgolfier fan el primer viatge en globus aerostàtic de tota la història de la humanitat. Els germans Montgolfier eren, en concret, el Joseph i l'Etienne. Eren fills d'un fabricant de paper de la ciutat de Nonet, a l'Occitània, en Pierre Montgolfier, que amb la seva dona, Anna Duret, havien tingut, agafeu-vos la cadira, 16 fills. El primer, el Raimon, era l'hereu i, per tant, designat com a successor. El Josep era el que feia 12, era un noi poc hàbil en el negoci, però molt somiatruites i, sobretot, molt inventor, molt hàbil en arreglar coses i tal. I l'Etienne, que era el 15è fill, era potser el més dotat per tot això de les empreses i de les coses, cosa per la qual, raó per la qual, diríem, tenia topada amb el seu germà gran, que, com que era l'hereu, feia el que volia, i que va portar els pares a enviar-lo a París a estudiar arquitectura. Però el 1772 morirà el Raimon, aquest, el germà més gran, i els pares cridaran a l'Etienne perquè gestioni el negoci familiar. Durant 10 anys l'Etienne ho farà, dedicant-se a innovar tècnicament el negoci, portant les innovacions que Holanda en aquell moment està posant en marxa en els seus molins de paper, cosa que fa que el govern francès fins i tot li subvencioni l'empresa per poder posar-la de model per altres fabricants de paper i perquè es modernitzin i s'actualitzin. Mentrestant, el Joseph, que, com dèiem, no era gaire bo pels negocis, però sí per rumiar i tot això, comença a pensar en el globus. El 1777 observa com una roba que la seva mare, uns llençols que la seva mare ha posat a secar a prop d'un foc, formen unes bosses d'aire i que llavors pugen i fa els primers, i els globus, els llençols s'aixequen amunt, fa els primers experiments a Avinyó, i pensant en com podrien assaltar, perquè llavors està molt de moda, la fortalesa de Gibraltar, que tothom diu que és inexpugnable per mar i per terra, i ell diu, doncs, ho farem a través de l'aire, aprofitant aquesta força que té l'aire, que alça les coses, perquè ell considerava que dintre dels gasos hi havia, quan es cremava, es produïa un gas que tenia una propietat, que era lleuger, i que llavors podia aixecar les coses. Bé, sigui com sigui, fruit d'això, pensa en construir una caixa d'un metro per un metro i un metro i mig d'alt, de fusta molt prima, i tapar-lo també amb roba fina de tafetà, i aleshores què fa? Aixafa un paper, encén un paper, el posa dintre, i veu que l'artefacte aquell s'aixeca fins al sostre. Li explica amb el seu germà, amb l'Etienne, que està pels números però també està pel seu germà, i construeixen un artefacte que és tres vegades més gran i que el 14 de desembre de 1782, quan estan fent proves, s'aixeca, vull dir, s'enlaira, es descontrola i vola quasi 2 quilòmetres amb ells al darrere perseguint-lo, però al final s'encén, es crema, i com que era de fusta i tot això. Els germans llavors diuen, bueno, escolta, això ja veiem que funciona, podem fer una demostració pública per reclamar que nosaltres som els inversors. I sí, construeixen un globus ara ja esfèric, amb saial, amb terra, amb roba, hi posen tres capes de paper a dintre i una xarxa per fora per aguantar i reforçar la força. I el 4 de juny de 1783, com dèiem, a Nonet, fan la demostració aixecant el globus davant, fent enlairar el globus davant d'uns dignataris dels estats particulars que s'han desplaçat per veure-ho. El globus aquell volarà 2 quilòmetres en 10 minuts, pujant pràcticament 1.000 metres, i vist l'èxit, l'Etienne diu, jo me'n vaig a París a fer unes quantes demostracions perquè així ens puguem tenir més fàcilment el certificat de que som els inventors. Se'n van a París, allà coneixen un fabricant de paper, Jean-Baptiste Rebellon, que els ajudarà a fer un globus bastant més gran i que es pintarà de blau cel i es decorarà amb tot de coses, i que el 19 de setembre de 1783 s'enlairarà als jardins de Versalles davant del rei Lluís XVI i Maria Antonieta, portant a bord una ovella, un ànec i un gall. El rei havia fet la proposta de portar-hi 2 condemnats a mort, per si passava alguna cosa, ja està, però ells en principi van dir, home, no, fem-ho amb això altre. Miri, una ovella és un animal que no ha volat mai, un gall és un animal que no pot volar, i en canvi un ànec és un animal que vola, a veure com es comporten. Bé, l'enlairament durarà 8 minuts, el globus es desplaçarà 3 quilòmetres a una alçada d'uns 400-500 metres, sent, evidentment, tot un èxit. Però, clar, no hi ha pujat encara ningú. Serà el 15 d'octubre de 1783 quan, en secret, i amb un globus encara una mica més gran, es farà l'enlairament d'un humà, que totes les llegendes diu que va ser l'Etienne Montgolfier, l'Etienne, el germà aquest més assenyat, i ves per on, va ser el més valent, en un vol captiu diu. El globus està agafat per una corda de 250 metres i es fa al pati del taller d'aquell del Rebellón que tenia a París. Unes hores més tard, sembla, però, de totes maneres, que Jean-François Pilatre de Rosier farà un segon ascens i que, per tant, serà el primer, diguem, civil que fa això. El 21 de novembre de 1783 es farà ja la màxima transgressió, perquè es farà el primer vol lliure, és a dir, el globo aquell s'enlaira i està al seu rotllo. S'enlairarà amb el Pilatre de Rosier, junt amb el marquès d'Arlandes, recorrerà 9 quilòmetres per damunt de París i aterrarà fora de les muralles, causant una gran sensació i, per tant, donant ja per inventat el globus aerostàtic, que en aquells moments també competirà, però això és una altra pel·lícula, amb el globus d'hidrogen. S'ha descobert l'hidrogen, és un gas lleuger, aixeca també els globus, i per tant hi haurà la... Però això, en tot cas, ja ho explicarem un altre dia. Avui, com que parlem del globus aquest amb un drap o un paper encès a dintre i tal, el globus que va ser batejat com Montgolfier, hem buscat una cançó que parli d'això i volem parlar d'això. És una cançó italiana del Gian Maria Testa, un cantautor bastant conegut a Itàlia, en el seu moment, que parla de la traiettoria delle Montgolfiere.
Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, dell'uomo che sorveglia il cielo, non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. Guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite, oppure sono sempre state lì, senza legami colorate e immobili così, senza legami colorate e immobili così. Del loro volo dentro le nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove è incominciato tutto, chissà, e chissà dove è incominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo, anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, pomeriggi delle città, ma chissà dove è cominciato tutto, chissà. Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, e l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra, sono partite.
5 de juny de 1898, el dia que a la localitat granadina de Fuente Vaqueros neix Federico García Lorca. Federico García Lorca, que era fill d'un hacendat, de Federico García i Vicenta Lorca, la seva segona dona, va anar a l'escola i als 11 anys, quan la família es va canviar a Granada, es va començar a interessar per la música del piano. El 1914 va entrar a la Universitat de Granada per estudiar Filosofia i Lletres i Dret, però ja tenia inquietuds, diguem-ho així, artístiques, i es reunia amb joves intel·lectuals en una tertúlia, i havien fet alguns viatges per diferents parts d'Espanya. Ell ja havia publicat el seu primer llibre en prosa, Impressiones i Paisajes, l'any 1918, i bueno, anava fent aquesta cultura. Els seus pares, que com dic eren de bona... vull dir, tenien recursos, decideixen que, junt amb diversos amics que ho feien també, de la bona societat granadina, es traslladi a Madrid a continuar els seus estudis a la residència d'estudiants, que en aquell moment era una mena d'olla d'ebullició, on s'hi presentaven figures com Einstein, Marie Curie i tot això, i on es reunien, i ell pot conèixer tota una colla d'intel·lectuals que després seran importants, com Buñuel, Alberti, Dalí. Continuarà, publicarà el seu primer llibre de poemes, i fins i tot composarà les seves primeres músiques i estrenarà alguna que altra peça teatral. Tornat a Granada l'any 1921, allà coneixerà Manuel de Falla, amb qui començarà un projecte de música barrejant el cantejón dels Titelles i tota una sèrie de coses, escrivint el seu ja famós poema del cantejondo, mantenint, però, les amistats que tenia a Madrid, a la residència d'estudiantes, en concret, per exemple, amb Dalí. L'any 1925 viatja a Cadaqués per estar una Setmana Santa amb ell, i després tornen a fer altres viatges i altres trobades que portaran a que el Federico escrigui la seva mítica Oda a Salvador Dalí, que es publicarà a la revista d'Occidente. Però la seva activitat fonamental estarà a Sevilla, on el desembre de 1927 es reunirà junt amb una altra colla de poetes per commemorar els 300 anys de la mort de Luis de Góngora, creació, doncs, de la generació del 1927, que tindrà poetes com Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Damaso Alonso, Luis Cernuda, Vicente Alexandre i altres, que faran la fusió de la poesia tradicional amb les vanguardies més modernes, i, per tant, que també el condicionaran amb ell, que també madurarà com a poeta, escriurà el seu primer romancero gitano, i patirà una petita frustració quan el govern de Primo de Rivera li censuri l'estrena d'una obra de teatre que ha escrit i que porta per títol La mort de Don Perilimplín con Melissa en su jardín. Això farà que, decepcionat, accepti la proposta de Fernando de los Ríos de viatjar als Estats Units, de passar un temps als Estats Units, marxarà als Estats Units, allà escriurà el poeta en Nova York, fins que, quan estigui a punt de tornar cap aquí, decidirà passar uns mesos a l'Havana abans de tornar a Madrid. Quan torni a Madrid ja s'haurà instaurat, o estarà a punt d'instaurar-se la Segona República, que digui, a l'abril de 1931, i ell serà fitxat pel nou govern progressista per dirigir, junt amb Eduardo Ugarte, un grup de teatre universitari que fa les obres, representa les obres de teatre del segle d'or, Calderón, Lope i tots aquests per tot Espanya, el mític grup de la Barraca, que financia el Ministeri el Ministeri d'Educació de Fernando de los Ríos. Però el 1933 li arribarà la fama quan Lola Membrives decideixi estrenar, l'actriu Lola Membrives, decideixi estrenar a Buenos Aires Bodas de Sangre, i, vista l'èxit de la primera representació, el convida a anar cap allà. Allà ell triomfarà i es aconseguirà fer independent econòmicament, i aconseguirà estrenar també moltes altres obres seves, Mariana Pineda, La Zapatera Prodigiosa, o recuperar obres com La Dama Boba de Lope de Vega. Però Espanya el crida, Espanya, ell té les seves arrels aquí, i torna al 1934, continua aquí estrenant obres, ja cada vegada més sèries i més fortes, com Yerma, Doña Rosita la Saltera, La Casa de Bernardo Mar d'Alba i publicant llibres de poemes com El llanto por Ignacio Sánchez Mejía i, de fet, però, continuant amb la barraca. Però la situació espanyola política és bastant insostenible. Lorca és amic de la gent progressista i, per tant, la premsa conservadora l'acusa de blasfem, l'acusa d'homosexual, d'enemic de la dreta, fins al punt de que les ambaixades de Colòmbia i Mèxic li ofereixen que per què no s'exilia, perquè estarà més protegit. Ell diu que no, ho rebutja i se'n va a viure a la huerta de San Vicente amb la seva família justament 3 dies abans del cop d'estat, és a dir, el 14 de juliol de 1936. Allà la cosa, quan hi ha el cop d'estat, està tranquil·la, però el dia 20 la guarnició militar d'allà es subleva i la cosa s'embolica. Ell decideix fugir i amagar-se a la casa del seu amic Luis Rosales amb 2 germans falangistes que té. Però el 16 de juliol, el 16 d'agost de 1936, la Guàrdia Civil el descobreix perquè algú s'ha xivat. Ahir el porten al poble de Biznar, amb una presó improvisada, d'on el trauran el dia 18 d'agost de 1936 a les 5 de la matinada i el portaran cap al Fàcar, però amb la intenció d'aturar el cotxe, la camioneta, a mig camí i de fusellar-lo junt amb un mestre nacional i 2 banderillers anarquistes que també estaven presoners en aquella d'això, i abandonant els cadàvers en una fossa comú d'on poc després seran rescatats. I com que hem parlat de Federico García Lorca, i ell també tenia les seves aficions musicals i composava alguna que altra cançó, ens sembla que complementar això amb una cançó de García Lorca estaria molt bé, i hem trobat aquesta La guitarra, que interpreta la cantaora Gabriela Ortega. Per tant, música i lletra de Federico García Lorca en la veu de Gabriela Ortega, la guitarra.
Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas. Arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora, flecha sin blanco, la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh guitarra, corazón malherido por 5 espadas.
5 a la setmana.
Ràdio Vilafranca.
6 de juny de l'any 1861, el dia que mora a la ciutat italiana de Torí el conde de Cavour, Camillo Paolo Benso. Camillo Paolo Benso, que era fill d'un marquès important, va estudiar a l'Acadèmia Militar i va arribar a ser oficial d'enginyers. Però ja va veure que allò de l'exèrcit no era el seu i ho va abandonar per viatjar a l'estranger, gràcies a les subvencions del seu pare, per dir-ho així, estudiar el desenvolupament dels països industrialitzats. Als 22 anys es va presentar i va ser nomenat alcalde del seu poble, de Grinzane, i un càrrec que va conservar durant 17 anys. Però ell ja va veure que el seu era la política i aquestes coses, i a l'any 1847 funda un periòdic liberal, el Risorgimento, que fa que sigui conegut i que el juny de 1848 sigui elegit diputat al Parlament de Piemonte-Sardenya, perquè ell, tot i ser italià, en aquell moment viu en el regne de Piemonte-Sardenya. El 1850, de fet, els seus mèrits el porten a entrar com a membre, com a ministre d'Agricultura, Comerç i Marina, al govern de Massimo D'Azeglio, i al cap d'un any incorpora a les seves competències la cartera de finances. Evidentment, el noi promet molt, i per tant és normal que al cap d'un parell d'anys, el 1852, acabi com a president del govern gràcies a la coalició que fa amb l'esquerra liberal. I es dediqui a enfortir, diguem-ne, industrialment el regne aquest de Piemonte-Sardenya, basant-se en les eleccions lliures, amb un rei però que està sotmès al Parlament, amb una Constitució que es dicta, i però amb una particularitat, i és que ell creu que tot això ho ha de manar una èlit, és a dir, és conservador en aquest sentit, en franca oposició amb un altre membre que també és molt important d'aquest regne, que és el Garibaldi, que en canvi diu que el poder real ha de recaure en el proletariat i els pagesos i tota aquesta gent. Però Cavour se n'adona ràpidament de que ell, com a allà dintre, sol, no farà res i que, per tant, ha de buscar aliances internacionals, a veure, perquè les aliances que intenta crear internes per fer un estat fort al nord d'Itàlia amb la corona de Savoia no acaba de funcionar. I, per tant, el que farà és buscar el recolzament de les potències europees per aconseguir la independència del nord d'Itàlia, d'Àustria, cada cop més empipadora i cada cop més dominant. Conscient d'això, el que farà és buscar el reconeixement a l'exterior, i la guerra de Crimea li donarà aquest reconeixement. França i Gran Bretanya estan lluitant contra Rússia a la península balcànica i ell es permetrà el luxe d'enviar-hi tropes, cosa que ajudarà, diguem-ne, a França i Gran Bretanya i que farà que quan el 1856 aquella guerra s'acabi i es faci el Congrés de París per estudiar la pau, el tema d'Itàlia, el tema del futur d'Itàlia, de la unitat italiana, surti sobre la palestra i estigui recolzat pel Napoleó III de França, dient que sí, que allò ha de ser veritat. I, per tant, hi ha un tractat entre França i en aquells moments el país, diguem-ne, la regió del Piemonte-Sardenya, on mana encara el conte de Cavour. No? A part d'això, però, el Cavour, que és molt hàbil, el que fa és provocar revoltes, l'any 1860, provocar revoltes a diferents punts d'Itàlia, a Toscana, a Mòdena, a Parma, del nord d'Itàlia. Diferents revoltes que permeten que llavors el Piemonte-Sardenya, el regne de Piemonte-Sardenya, hi pugui enviar tropes allò com a pacificador, i llavors organitza i un plebiscit de si s'han d'ajuntar Piemonte i la Sardenya o no, que evidentment guanyen els partidaris del sí, i per tant Piemonte, el regne de Piemonte i Sardenya va creixent, només amb l'excepció del Vèneto, a la part de Venècia, tot el territori de Venècia que està més controlat per Àustria, doncs no, allà no s'hi posen. Però dintre del regne té també el Garibaldi, que el Garibaldi, doncs, el que vol és fer la revolució. Té el seu exèrcit, té el d'això, i llavors el que fa ell és desviar-li l'atenció i dir, escolta, per què no comences a fer guerra al sud d'Itàlia, al regne de les dues Sicílies, no? Perquè en aquell moment teníem això, el Piemonte a dalt, al mig teníem els estats pontificis i al sud teníem el regne de les dues Sicílies. I el Garibaldi que s'hi posa envaint primer la illa de Sicília i conquerint Palermo el 28 de maig de 1860. El Cavour li diu, home, doncs ara està bé que aquesta Sicília que ja has conquerit l'anexionis al regne del Piemonte-Sardenya, però el Garibaldi diu, no, que ja veig que tu em vols fer la... em vols fer la pirula. I, per tant, no, nosaltres continuarem amb la nostra actuació i el Cavour intenta que Nàpols es rebel·li perquè no vol que el Garibaldi passi a Itàlia, es quedi a l'illa, vol que es quedi allà a l'illa, però fracassa i Garibaldi travessarà l'estret de Messina, atacarà la part, diguem-ne, continental del regne de Dues Sicílies fins a arribar a rendir Nàpols el 7 de setembre de 1860. Amb l'excusa de tot això, el Cavour enviarà tropes als estats pontificis, mirant de respectar el que és el territori del papa, i, diguem-ne, coincidiran, finalment, entre ell i el Garibaldi en ocupar pràcticament tota Itàlia, a excepció dels estats pontificis. En aquell moment, el Garibaldi li ofereix al rei de Sicília, el rei de Nàpols, i tampoc de Nàpols, de Piemonte Sardenya, li ofereix els seus les seves conquestes, però a condició de que el Cavour sigui fet fora. El rei diu que ja s'ho pensarà, però el 17 de març de 1861, sigui com sigui, el rei Víctor Manuel II serà proclamat rei d'Itàlia. El Cavour, de totes maneres, ja s'ha fet gran, està fotut, està malalt, a finals de maig morirà, probablement de malària, el 6 de juny de 1861, amb 50 anys, i, segons diu la llegenda, després de pronunciar una frase que deia «Itàlia ja està construïda, tot està salvat». I com que Cavour va ser, per dir-ho d'alguna manera, el pare d'Itàlia, hem buscat una cançó que parlés d'Itàlia i una cançó que fos una mica animada, perquè tot guerres i tot d'això no... I hem trobat una cançoneta del Renato Carosone, aquell mític cantant de fa uns anys ja, bastants, que porta per títol Mambo Italiano i que en el seu moment fos bastant famosa. Per tant, aquí teniu Renato Carosone, Mambo Italiano.
Que avuta, que taratarat, escoltant-me això passat, si me n'anava la baixa. È ritornato a Napoli, dopo 10 anni a Broccoli, Pasquale americano, ballando il mambo all'Italiano.
Hey! Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go, go, go. You make up Siciliano, all you calabrese do the mambo like a crazy whip. Hey mambo, don't wanna tarantella, hey mambo, no more mozzarella, hey mambo, mambo italiano, try an insalata with the fish and baccalà and then.
Hey rumba,
I love how you dance, rumba, but take some other vice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go, go, Joe. Chicken like a Giovanni. Hello, Pussy, did you get a happy in the fits when you mambo italiano?
Compagna vostra, che ha giù perduto sogni a fantasia. Quando sponda la luna marchiara, pure lì mi ci fanno l'amore.
Ehi, compa! I love how you dance, rumba. But take some other vice, paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear. Hey, mambo. Mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, go, go, go. Shake it like a Giovanni. Hello, Cassie, did you get a happy in the fits when you mambo Italiano?
Sette, quattro, setto, morra!
I love how you dance, rumba, but take some other vice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go, go, Joe. Shake like a Giovanni, hello, Cassie, did you get a happy in the fits when you mambo
italiano? Oh, sole mio, sta con te.
7 de juny de 1929, el dia que a Roma són ratificats oficialment els pactes de Laterà, de Letran, que en dèiem en castellà, pels quals la ciutat del Vaticà es converteix en un estat sobirà. Un estat que és l'hereu de lo que en el seu moment havien sigut els estats pontificis, que amb motiu de la unificació d'Itàlia, de crear el Regne d'Itàlia a l'any 1870, serà envaïda pel general Cadorna i que constituiran o faran de Roma la capital del regne italià aquest que diem que es havia format sota la tutela del rei. De fet, el Pius IX, que és el papa que en aquell moment està en actiu, es refugiarà al Vaticà i es declararà en rebel·lia i presoner d'Itàlia, és a dir, farà com a mínim una queixa testimonial. El 1871, un any més tard, el Parlament italià, que ja veu que està condemnat a posar-se d'acord amb el papa, aprovarà una llei de garanties que regula els poders del papa i les seves relacions amb Itàlia i totes aquestes coses, però que el papa i els seus successors rebutjaran durant 60 anys. No? Haurem d'esperar que s'acabi, passi el temps i s'acabi la Primera Guerra Mundial perquè l'Església faci les paus o intenti fer les paus amb el govern italià, o al revés, el govern italià intenti fer les paus amb l'Església i els catòlics tornin a entrar en política. Però arribarà el feixisme i l'Església es veurà obligada a pactar amb els components menys hostils d'aquest moviment, els menys radicals, per dir-ho així, la reforma de totes les lleis eclesiàstiques que vagi una mica a favor de l'Església. Serà el propi Mussolini qui el 3 de gener de 1925 ho avalarà tot, dirà que sí, que està d'acord en modificar les lleis aquestes, i que, per tant, declararà l'inici de converses. Unes converses que a l'any 1926 arribaran a tres convenis. Tres convenis. Hi haurà un acord de tres convenis. Un primer, un tractat polític sobre la qüestió romana, que, bueno, després un acord financer que compensarà la Santa Seu per les pèrdues de territori i després un concordat que regularà les relacions. En el primer, aquest que dèiem de la qüestió romana, al papa no li quedarà més remei que acceptar que ell és sobirà temporal, és rei, vaja, o president, o digueu-li com vulgueu, de la ciutat del Vaticà, un Vaticà que només té 44 hectàrees i és l'estat més petit del món, però ell acabarà sent el regent o el president o el rei, digueu-li com vulgueu, i propietari i autoritat sobirana. A canvi d'això, la Santa Seu renunciarà a reclamar els antics estats pontificis que considera incorporats a Itàlia i, a més, reconeixerà Roma com a capital d'aquest regne d'Itàlia que en aquell moment el Víctor Manuel II ha proclamat. Això que dèiem. Després ve la llei de garanties. La llei de garanties, al començament, quan s'aprova, el 1871, el govern italià li oferia 2.000 milions de lires d'aquell temps com a compensació. El papa ho va rebutjar i estava rebutjat, però en aquell moment el Mussolini diu, bueno, va, intentem fer la pau, i li ofereix la mateixa suma, però amb els interessos acumulats, com si ho hagués tingut el banc. Arriba als 4.000 milions de lires que es pagaran amb efectiu i en valors, i que finalment l'Església acceptarà. I finalment ve el concordat. El concordat confirma que el catolicisme serà, a partir d'aquell moment, l'única religió de l'estat italià i que l'educació religiosa serà obligatòria, catòlica, naturalment, serà obligatòria a tots els nivells escolars. Per la seva banda, l'estat italià rebutja tota activitat, o sigui, demana, exigeix, per dir-ho d'alguna manera, que l'acció catòlica que ha creat el moviment cristià o catòlic per anar contra del feixisme no acabi creant un partit catòlic que sigui hostil al feixisme i que, en tot cas, es preocupi de les altres religions. Tot això, com diem, arriba a uns acords. Quatre dies abans de la signatura, el dia 7 de febrer de 1929, es convoca a tots els representants diplomàtics, tots els ambaixadors a la Santa Seu, se'ls hi fa saber en una audiència solemne especial i tots, d'alguna manera o altra, l'altre, dos dies després, explicitaran l'aprovació d'aquest acord. Un acord que serà ratificat oficialment, o sigui, tot i que va ser signat abans, però serà ratificat oficialment, com dèiem, el 7 de juny de 1929 al Palau de Laterà, al Palau de Letrán, per el propi Benito Mussolini en persona i el cardenal secretari d'Estat Pietro Gasparri. Les coses aniran durant tota la... fins que acabi la Segona Guerra Mundial, les coses aniran allò aguantant-se amb un fil, però la principal crisi vindrà de que les organitzacions catòliques laiques, que el Mussolini les veu com una amenaça, el Mussolini les persegueix, i el Pius XI, ara ja hem arribat al Pius XI, i el Pius XI l'amenaça amb excomunicar tot el feixisme i el govern de Mussolini i tal. Tot acaba el 1939, abans del final de la guerra, amb una reforma dels Estatuts d'Acció Catòlica que li prohibeix entrar en política. De tota manera, clar, enfonsat el govern feixista, ja acabada la Segona Guerra Mundial, la nova República Italiana reconeixerà la part d'aquests pactes de Letrán o de Laterà que resolia la qüestió romana, però amb el vistiplau del papa Pius XII, és a dir, ja han passat el Pius XII i aquest ha donat el sí, s'autoritzarà que la nova Constitució italiana separi l'Església de l'Estat. I, per tant, diguem-ne, l'Estat italià, que reconeix l'Església catòlica, no es declara oficialment catòlic. I com que totes aquestes coses tenen com a epicentre, diríem així, la ciutat de Roma, doncs per tancar aquest programa d'avui hem buscat una cançó que ens parlés de Roma. Volíem posar Arrivederci Roma, però no. Hem trobat una cançó dels Manel que porta per títol Roma i que ens sembla bastant més apropiada, perquè Arrivederci Roma sembla que... Amb ella ens acomiadarem els que avui hem fet possible aquest programa, el Toni Olivella, encapçalant tot l'equip tècnic i assessorat i ajudat pel Marc Pujol, la Goretti Martínez, que ara farà els seus buidatges inestimables i impagables de tot això que us ha parlat en Francesc Morgades i us he intentat explicar. Esperem que amb un cert èxit. Per tant, fins a la setmana que ve us deixem, que passeu una bona setmana, i ara us deixem amb els Manel i la seva cançó Roma. A reveure.
Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau i àmfores al pati plenes d'oli i vi i una estàtua de marbre dedicada a mi. Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, no faríeu la xampú al teu cabell daurat i oferiríem bous als teus, brindaríem amb soldats i ens despertaria un carro pujant per l'empedrat. I els turistes es fan fotos on tu i jo vam esmorzar. Són les coses per la
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.